través de segunda línea muy bien, combina bien con los compañeros. Ha sido un inicio de temporada sorprendente en todos los aspectos. Nadie esperaba este nivel en términos de goles.
Vinicius i José Lu van completar la golejada blanca contra l'Osasuna. Va ser un partit plàcid pel Madrid. Tchouaméni va jugar de central al costat de Rüdiger. Hi havia moltes baixes a la defensa. I atenció, perquè Rüdiger va veure targeta groga i queda percebut de sanció. Abans del clàssic amb el Barça, el Madrid té un altre partit presumiblement dur al camp de la Sevilla. Si allà ha veu targeta Rüdiger, no podria jugar a Montjuïc.
I entre Barça i Madrid, el Girona, que va tornar a guanyar, va guanyar el Cádiz i es manté a dos punts del liderat.
Un gol d'Aleix García al minut 59 va decantar un partit que el Girona va jugar pràcticament sense superioritat numèrica per expulsió del jugador local Machís al minut 10. És la setena victòria en 9 jornades, però el tècnic Michel Sánchez manté el discurs prudent.
En 9 jornades hacer 22 puntos es hacer una gran temporada hasta ahora. Eso sí, el ir en una posición tan arriba yo lo veo anecdótico todavía, porque nuestro objetivo es consolidar al equipo en primera división y ese es el reto que tenemos por delante, que es hacer historia.
El Girona, que és segon provisionalment a la classificació a l'espera del resultat del Barça. També es van jugar ahir Mallorca 1, València 1 i Sevilla 2, Rayo Vallecano 2. Avui Villarreal, Las Palmas a les 2, Atlètic de Madrid, Real Societat a un quart de 5 i a l'Aves Betis i Celta Getafe a 2:15. A segona, l'Espanyol jugarà demà defensant liderat al camp del Villarreal B, i a la Lliga Femenina aquesta tarda a 6:45 Barça, Real Societat, i demà dilluns València, Llevant les Planes.
Mentrestant, Gerard Piqué, que amenaça d'endur-se l'Andorra, el seu equip, fora del Principat.
Després que el govern recordés que la temporada vinent el Futbol Club Andorra no podrà continuar fent servir l'Estadi Nacional perquè s'acaba el conveni i el govern vol obrir-ne l'ús a altres coses, no és més polivalent. Piqué va piular ahir al Twitter: hem invertit més de 4 milions d'euros en adequar l'Estadi Nacional perquè la Liga ens hi deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal·lació esportiva a Andorra en condicions per poder competir l'any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda una altra solució que marxar i canviar el nom del club. Felicitats, heu deixat Andorra sense futbol professional.
Déu-n'hi-do, el conflicte de Gerard Piqué amb l'Andorra. Mentrestant, en panorama internacional, Leo Messi, que no podrà guanyar aquest any la Major League Soccer nord-americana.
Perquè l'Inter de Miami ha quedat matemàticament fora dels play-offs amb la derrota d'aquesta matinada contra Cincinnati, que és el líder 0-1. Messi, que tornava de lesió, ha entrat a la segona part. El gran partit d'avui al panorama internacional és Arsenal-Manchester City, a 6:45, amb el liderat de la Premier League anglesa en joc.
I en bàsquet, Fontejau, que viurà avui una mica com va passar fa pocs dies en el liderat de la Lliga entre el Girona i el Real Madrid. Avui es produeix també duel de líders de l'ACB a 6:45 en directe al Superesports, bàsquet Girona, Real Madrid.
Són dos dels tres equips que encara no han perdut en aquest inici de Lliga, tres victòries en tres partits. L'aler del Girona, Sergi Martínez, ha dit aquesta nit al Tu Diràs que també es pot guanyar el Madrid.
100%. Ningú tampoc s'esperava que el primer partit guanyés contra València, i després contra Gran Canària, doncs, guanyar de la manera que vam guanyar tampoc ningú s'esperava. Doncs bueno, al final no és qüestió de sort tampoc, perquè si tot això ha passat és perquè ho portem treballant des de la pretemporada i portem un treball, doncs, que realment no es veu. Per mi ha estat una de les temporades més dures que he tingut mai.
Partides a Fontejau i amb estrena del nou himne del bàsquet Girona, a càrrec dels Amics de les Arts. Abans, a 12:45 del migdia, Barça-Andorra al Palau. Ahir, victòries del Manresa, 81-75 sobre el Saragossa, i del Joventut, 69-75 a Palència. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona es va imposar al Barça Sant Feliu amb el duel català, 76-54.
I finalment, la Fórmula 1, que ja té campió del 2023, Max Verstappen.
Tercer títol consecutiu del neerlandès de Red Bull, que es va coronar ahir acabant segon l'esprint del Gran Premi de Qatar i que avui arrencarà des de la pole la cursa gran de Lusail, que començarà a les 7. El debutant australià de McLaren, Oscar Piastri, es va estrenar com a guanyador amb l'esprint d'ahir. També en motor, el català Josep Garcia es va proclamar ahir a Portugal campió del món d'enduro.
Les 9 i gairebé 4 minuts. Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו.
מי em fa recordar tot això molt? L'any 73, la guerra del Yom Kippur, que va iniciar-se precisament amb aquestes dates.
Ni España se hunde, ni España se rompe, ni España desaparece.
Que haya una manifestación pacífica, serena, cívica y constructiva.
Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España, que la corona simboliza su unidad y su permanencia.
Les 9 i 5 minuts, doncs algunes de les veus de l'actualitat d'aquest diumenge, d'aquest complexe diumenge a nivell informatiu. Avui que ens acompanya la Iva Anguera. Què tal, com estàs, Iva? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dic complexe perquè hi ha molts temes. Un d'ells, que bueno, era el més inesperat, ara de seguida posarem el peu al Pròxim Orient, on des d'ahir hi ha aquest esclat de guerra oberta, com feia mig segle que no veiem, i per tant ara de seguida en parlarem. Era més inesperat això, però evidentment també hi ha la càrrega política d'un dia que hi ha la visita a Barcelona de, en fi, de tota la graella del Partit Popular, de Vox i també de Ciutadans per anar contra l'amnistia en una setmana que és clau des d'aquest punt de vista. Ens acompanya la Iva Anguera, també ens acompanya l'Antonio Baños. Com estàs, Antonio? Bon dia.
Bon dia, bon dia, bona hora.
Hola, Josep Lluís Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també el Joan Canyada, com estàs, Joan?
Molt bé.
I el Martí Oliveres, que el tenim per aquí. Hola, Martí.
Què tal, com esteu?
Gairebé podríem posar la gravació d'ahir perquè tot va igual, no?
Sí, 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 pocs canvis, ambient d'estiu, tot i que som entrats a l'octubre, es mantenen aquestes temperatures altes, per tant, màniga curta al migdia un dia més. Ja serà el 8è dia consecutiu superant la barrera de 30 graus a l'interior de Catalunya, amb un fet excepcional. A la ciutat de Lleida, d'aquests 7 dies d'octubre, 5 s'ha superat la barrera de 30 graus, i això és històric. Amb 84 anys de dades, a la capital de la Terra Ferma no s'havia arribat a aquesta temperatura, a més de manera tan consecutiva, aquest ambient càlid que encara ens acompanya. I n'hi ha per dies, paciència, ben bé fins diumenge que ve, encara per sobre de la mitjana que tocaria aquesta època de l'any. Per tant,
no ens ha de ploure diumenge a la cursa, no fumem, eh?
En principi no, ja ho encarregarem, si no.
Jo, bueno, a veure, que vull dir que sí, sí, que hi ha un bé major, però...
Mira, que plogui tot Catalunya, si no, menys a Salou, tu, escolta, i allà podem córrer tranquils.
Sí, sí, tu vas a córrer, no?
Sí, també, ho farem una mica tot, treballarem,
Banyos,
correrem...
Tu vens a córrer a la cursa.
Sí.
Va, Banyos, a la sortida, eh?
Et volem amb calça curta.
No, ja m'he comprat la moto.
Per fer la gravació, no?
Hi ha moto, eh?
Ah, hi ha moto. Ara.
Clar, hi ha moto.
Per transmetre, o...
Ja sabem que normalment posem algun periodista de la ràdio a la moto per fer allò tan...
Girat cap enrere.
Clar, clar, clar.
Quin mareig.
I ha de fer la narració una mica José María García a la Vuelta a Espanya.
La narració...
Top!
Van corriendo, continuen corrent, segueixen corrent,
escolta'm,
ja no corren.
De veritat,
esmorzar.
Com és, sort que no està a les teves mans la narració de la cursa, perquè no, de veritat.
Ara acabes de saber per què no està a les seves mans.
Tothom dormint a casa seva aquelles hores del matí, Una miqueta d'emoció, una mica de gràcia, Baños.
Bueno, escolta, jo m'ofereixo,
Fent un carrusel deportiu no et guanyaries la vida,
Xato.
No, estarà bé, ja podem avançar que encara podrem anar amb màniga curta, farà sol, si no canvien molt les coses, a veure, són molts dies vist encara, ho acabarem de confirmar, però pinta bé, pinta tranquil·la aquesta jornada de diumenge que ve, i tota la setmana pagarem el peatge de sol, boires matinals, precaució a la carretera, és diumenge, mobilitat, hi ha força núvols baixos i boires a l'interior, s'han d'anar trencant, a partir de mig matí, doncs sol, caloreta, s'està celebrant aquesta olla de Núria, que fa 8 minuts que han sortit les corredores i els corredors, amb temperatures altes per l'època, ara mateix 9 graus al Santuari, al Pla de Sant Gil a la Vall de Núria, a dalt al Puigmal al voltant dels 10 graus, però hauran de gestionar molt bé la hidratació, per tant, de moment sol i paciència que no vol ploure.
Gràcies, Martí,
fins ara.
Les 9 i 8 minuts, doncs, com dèiem, acompanyats de la Iva Anguera, de l'Antonio Baños, del Josep Lluís Martí, del Joan Canyada, en una conversa que en unes altres circumstàncies haguéssim centrat en la mobilització que hi ha aquest migdia a Barcelona, amb el debat al voltant de l'amnistia i la investidura, però que, en fi, que ha canviat com un mitjó des de que ahir ens vam llevar, vam arribar a la ràdio i vam veure la magnitud de la tragèdia del que estava succeint a Israel. El primer avís va ser quan vam parlar per primer cop al nostre corresponsal, que porta molts anys vivint a Israel, i deia inèdit el que estava veient, inèdit. I evidentment que ho està sent, i les conseqüències probablement també ho seran. El que sabem de les últimes hores, com a novetat, més enllà de... Ara de seguida saludo el Salem Erguia, però hi posem el peu en la zona de conflicte, però el que una de les, no diria sorpreses, però una de les novetats de les últimes hores, més enllà de que el conflicte i la nit ha estat molt dura a la Franja de Gaza i en aquest enfrontament entre Israel i Palestina, és que s'hi ha afegit, que és el que sol passar, no?, quan comences a tocar peces en aquesta zona de món, comencen a caure fitxes de dòmino i comença a provocar-se un efecte crida. L'aparició de Hezbollah des del Líban, ja han anunciat aquesta nit passada que han llançat projectils, hi ha hagut rèplica d'Israel, per tant, la zona sencera, que és molt difícil de comprensió, vull dir que no és per a no experts, per entendre'ns, per saber què és el que hi succeeix, però que s'està complicant per minuts. Deixeu-me saludar el Salem Ergui, que el tenim a Israel, el nostre enviat especial. Què tal, Sal? Molt bon dia. A veure si el podem saludar. Salem Ergui, bon dia.
Sí, hola.
Hola, bon dia. Les 9 i 10 minuts. Sal, aquesta hora del matí, no sé si hi ha algun tipus d'actualització del que són les víctimes i del que ha succeït aquesta nit passada, perquè ja es preveia que seria difícil, no només per l'ofensiva que vam viure per part de Hamas en territori israelià, molt imprevisible i molt dificultosa, sinó per la rèplica per part del govern d'Israel. Quina és l'última hora que tens ara mateix, Sal?
Bueno, a nivell de xifres, per Palestina, 256 persones palestines mortes, moltes d'elles milicians de Hamas, a la infiltració d'aquest dissabte, també atacs aeris israelians, i de la banda israeliana, ara mateix, s'ha actualitzat, segons un canal israelià que parla ara mateix, de 350 persones mortes, la immensa majoria civils, perquè hi han confirmat 30 policies i 26 soldats morts als combats d'ahir, entre ells alguns oficials israelians. I la gran pregunta, i la gran incògnita també, que és fonamental per saber com aniran els propers dies, és la xifra d'israelians segrestats, que són molts d'ells civils, i evidentment això pot influir a la forma de reacció israeliana, que en aquests moments, com et vaig dir abans, ha començat, diríem, amb atacs aèris. Per exemple, aquest matí i ahir van atacar les cases de dos líders del grup islamista Hamas, de Fatih Hamed i Ismail Sinwar, que és el número 1 de Hamas a Gaza. Evidentment, aquests dos porten molt temps amagats a túnels, evidentment refugiats, i evidentment abans d'aquest atac ja evidentment sabien quina seria la reacció, i per tant és molt difícil per part d'Israel arribar a aquests líders de Hamas, tant a Gaza com al Líban, perquè al Líban, a Beirut i també a Teheran es troben líders importants de Hamas que evidentment han donat la llum verda per aquest atac sense precedents a la història d'Israel.
Clar, ara parlaves dels segrestos, és una de les novetats, crec, significatives, perquè ens hem acostumat lamentablement els últims anys al llançament de projectils i a l'ofensiva també d'Israel en zona de Cisjordània i de Gaza, és a dir, enfrontaments que pràcticament passen a ser rutina, és lamentable dir-ho així, però passen a ser rutina. La gran diferència va ser ahir la incursió terrestre de part dels milicians de Hamas. Llegia avui a la premsa, Sal, no sé si tens el record així, que l'últim segrest per part de les milícies palestines d'algun líder o d'algun israelià és de fa uns quants anys, i estem parlant ara mateix d'una sèrie de segrestos de xifres considerables, que encara no sabem la quantitat, però que hi ha algunes fonts que parlen de 50 persones o més.
Sí, t'explico les dades. El 2014 hi ha una guerra entre Hamas i Israel. Dos soldats israelians van morir als combats a la franja de Gaza, i des d'aquell moment Hamas té els seus cadàvers. A part d'això, un israelià d'origen etíope i un israelià d'origen àrab amb problemes mentals van entrar a la franja de Gaza i també estan sota cautiveri de Hamas. Aquests són quatre, diríem, segrestats, pels quals Hamas demana també intercanvi de pesos amb els pesos que estan a Israel.
Perdona, si ho entes bé, Sal, hi ha dos segrestats, que bé són cadàvers, és a dir, víctimes mortals que continuen en territori palestí.
Dos víctimes mortals, sí. Dos soldats, i dues persones vives.
I dos vius.
Que són, sí, dos vius, però a nivell de segrest, perquè això va ser evidentment per circumstàncies personals d'aquests dos i també per el tema de la guerra. El 2006, si te recordes, el grup islamista Hamas va fer un atac una mica similar, però molt més petit. Va atacar una base militar al sud d'Israel, prop de la franja de Gaza, va segrestar el sergent, a un jove soldat que es diu Gilad Shalit, el 2006. I el 2011, Israel va alliberar a 1.027 presos de Hamas a canvi de la tornada de Gilad Shalit. En aquests moments estan parlant...
Perdona, van intercanviar una persona, un israelià, un comandant o un alt càrrec de l'exèrcit, per més de 1.000 palestins, eh?
No, era un soldat de 19 anys que no tenia... És a dir, una
un soldat ras.
Que sí, més ras impossible, perquè no, inclús no va fer res quan va venir la gent de Hamas, evidentment se va entregar. Imagina't que amb això va ser intercanvi de 1.027 presos, també va ser el govern de Netanyahu. El tema és que ara mateix, segons Hamas i Jihad Islàmica, entre els segrestats no només hi ha molts civils, nens i dones, sinó també que hi ha soldats. I, per tant, l'objectiu gran, diríem primordial ara mateix de Hamas, és aquest intercanvi de preses, perquè més enllà de la mort de 350 persones de jueus a Israel, l'objectiu de Hamas és aquest segrest de persones per poder fer l'intercanvi de presos. Cal destacar que, per exemple, el líder de Hamas, ara mateix a Gaza, es diu Ismail Sinwar, i aquest home va ser un dels 1.027 que Israel va alliberar. Aquest Ismail Sinwar va estar a la presó perquè va assassinar a palestins sobre la sospita que van col·laborar amb les forces d'intel·ligència d'Israel. I, per tant, el seu objectiu és alliberar també els presos que va deixar a la presó el 2011.
Ara estava veient la BBC que estaven ara mateix calculant en un centenar els segrestats de les forces i de l'exèrcit d'Israel i civils, un centenar. Fixeu-vos el que acaba de dir Salem Ergui, que fa ben pocs anys el canvi va ser un per mil. És a dir, van intercanviar un soldat ras israelià per més de 1.000 presos palestins. I si ara estem parlant d'un centenar de segrestats, estem entenent el canvi del que implica ahir. O sigui, ahir van passar moltíssimes coses en aquesta zona de món. Per altra banda, de forma incomprensible, ho dèiem ahir, Sal, és la gran pregunta que s'estan fent tots els analistes. Com va poder passar el que va succeir, no? Probablement un dels exèrcits més importants del planeta i probablement amb el sistema d'intel·ligència amb més recursos del món que fos incapaç, ja no només de preveure, sinó d'aturar la incursió purament terrestre amb uns individus que en algun cas anaven senzillament a peu després d'haver rebentat algunes de les tanques de protecció d'aquesta zona que es considera una de les, diguem-ne, fronteres o zones frontereres més bèsties del planeta. Com va ser possible que passés això?
Doncs mira, ara mateix estic veient, estic rebent un missatge del, bueno, el portaveu militar de l'exèrcit, està parlant ara mateix als mitjans, i està dient que les seves tropes han matat, diu textualment, 400 terroristes palestins al sud d'Israel i a la franja de Gaza. I a la pregunta que li han fet i que li fan, i la pregunta perquè li han fet a tots els camps militars, és com ha sigut possible, perquè avui estem escoltant testimonis d'israelians que recorden la guerra de Kippur, amb aquesta cas sorpresa de Egipte i Síria, estan dient que com és possible que l'exèrcit no existés, no només per evitar aquesta entrada massiva d'infiltrats, diguem, de Hamas, sinó també que ara mateix, Xavi, 24 hores després de la infiltració, ara mateix, al kibbutz Kfar Aza, que està a prop de la franja de Gaza, hi ha intercanvi de trets entre milicians de Hamas i soldats i policies israelians.
Sí, vols dir que hi ha zones que encara no ha dominat l'exèrcit d'Israel d'aquestes de les incursions?
Correcte, correcte. La majoria sí, però encara hi ha algunes zones petites que encara estan sota control. En el moment que Israel agafi tot el control de tota la zona del sud, doncs la represàlia o els atacs aeris a Gaza seran més importants i també segurament, és possible també, la incursió terrestre. Tot això també tenint en compte el que pot passar amb els hostatges israelians a la franja de Gaza. I la gran pregunta que tu feies és com és possible. Evidentment, aquí jo he fet, la publicitat, però un article al Mundo explicant que sí, aquest Pearl Harbor israelià es deu a motius estratègics i tàctics. Estratègics que Israel, la cúpula militar i política, pensava que el règim de Hamas, la Gaza, si, per exemple, li dones permís per 20.000 treballadors de Gaza o li dones, diríem, l'ajuda econòmica de Qatar, que és molt important a Gaza, és a dir, per Israel el règim de Hamas és un mal menor, no? I llavors no pensaven, és a dir, ningú, pràcticament a Israel era impossible pensar que Hamas tingués pres la decisió aquesta de fer aquest atac. I a nivell també puc dir tàctic, evidentment, que molts soldats israelians ara mateix es trobaven a Cisjordània i no a la franja de Gaza, doncs que semblava més o menys controlada o amb una calma, cal tenir en compte que era el dissabte, un dissabte que és també per molts sagrat a Israel, l'últim dia del Sukkot. Això amb una vulnerabilitat clara a aquesta base de seguretat que està al costat del túnel nou que han construït i, evidentment, a aquest pla de Hamas, perquè hem destacat que Hamas ara mateix, per exemple, el líder de Hamas al Líban ha dit que és una acció sense precedents. És a dir, és a dir, en compte que desenes de milicians de Hamas amb furgonetes, motos, tot tipus de, diríem, de vehicles amb drons que van atacar, drons suïcides que van atacar algunes posicions de control i vigilància a la frontera israeliana, van sorprendre, diríem, de forma claríssima a un dels exèrcits més poderosos de la regió. I això, quan acabi aquesta guerra, quan acabi, espero que acabi molt aviat, però quan acabi tot això, és evident que, com després de 50 anys la gent es pregunta a Israel per què, com va ser possible l'atac sorpresa 73, aquí es parla ja de que, com és possible aquest nou, nova fallida errada de l'exèrcit i d'intel·ligència al 2023, pràcticament a la mateixa data. Fa 50 anys va ser un 6 d'octubre i ara va ser un 7 d'octubre.
A les 9 i 20 minuts, deixeu-me que ara mirem d'ampliar una mica el focus, perquè sabem que la situació és molt delicada, és molt difícil. Si ara fem cas a aquestes xifres que estava donant el Salem Ergui, l'ascens de víctimes va pujant i va pujant. Israel diu, hauria dit, dius, les forces israelianes, que haurien mort 400, ells diuen, terroristes. No sabem ben bé què vol dir això, 400 persones com a mínim, perquè el govern palestí estava reconeixent unes 250 víctimes, alguns d'ells, molts d'ells civils. Per tant, és, bueno, el joc de xifres aquí és molt complicat. Israel parla de 350 morts. Si estiguéssim atenguent d'aquestes xifres, estaríem parlant que ja s'han superat les 700 víctimes, d'un bàndol o un altre, amb consideració d'una cosa o d'una altra. Més de 700 persones mortes, si atenem aquestes xifres. Al voltant de 100 persones, segons la BBC, almenys és les dades que maneguen, que estan retingudes a l'interior de la franja de Gaza, que són civils o soldats israelians. I amb l'aparició de molts actors en aquest terreny de joc, perquè ja no és una qüestió només d'Israel i Palestina, és la qüestió de l'arribada de Hezbollah en tot plegat. Hem sabut que aquesta matinada han reconegut que han llançat míssils des de Líban cap a Israel i que hi ha hagut rèplica. L'aparició com a actor a la zona de l'Iran, com a aliat dels palestins, i en oposició als moviments que estava fent Estats Units per vincular Israel amb Aràbia Saudita o per llimar les diferències. L'aparició també, alguns analistes apuntaven que els comentaris que havia llançat ahir Volodymyr Zelensky des d'Ucraïna podien fer variar la posició d'alguns, criticant no només l'atac de Hamas, sinó posant-se del cantó d'Israel, podien fer variar la posició d'alguns estats, diguem-ne, àrabs, girant de nou cap a Rússia, i per tant els equilibris del que implica aquesta zona a nivell internacional són enormes, gegantins. Deixa'm saludar aquesta hora del matí, perdona, Sal, un parell de persones que a veure si ens poden analitzar també al costat teu i al costat de la resta dels col·laboradors del programa, la situació ara mateix. Gabriel Garrum és professor de Barcelona dels Estudis Internacionals i ESADE, expert en relacions internacionals, en seguretat i en conflictes. Gabriel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també podem saludar l'Adrià Fortet, que és membre del Catalan Global Institute, professor de l'Autònoma. Què tal, Adrià? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gabriel, començo per tu i després l'Adrià. En les últimes hores ha entrat en joc Hezbollah, que ens deia abans Salem Ergui, que és una de les potències militars importants, de les milícies importants de la zona. Quin paper, des del teu punt de vista, hi té que aparegui de cop Hezbollah i que s'hi vinculi el Líban en aquest conflicte que arrencava ahir?
Bé, el propi atac de Hamas, en certa manera, demanava o feia aquesta crida a una solidaritat de la regió i d'altres grups hi participessin, i era d'esperar que d'una manera o d'una altra Hezbollah fes algun tipus d'atac en aquestes hores més imminents després de l'atac de Hamas. La qüestió és veure fins a quin punt és un atac limitat o no, és a dir, és un atac amb morters, que no amb míssils de llarga distància, sinó amb morters. Per tant, cauen a la zona de les granges de Sheba, una zona que el Líban, Hezbollah i altres grups consideren part del Golan ocupat. Per tant, no és un atac sobre territori israelià, sinó que es considera un atac sobre territori ocupat, i és un atac, en certa manera, limitat dins del que es podria esperar. Uh-huh. Una altra qüestió és què succeiria si, o què succeirà, perquè té tota la pinta que es va cap allà, què succeirà si hi ha una intervenció terrestre sobre Gaza de molta magnitud, de molta violència sobre la zona, i aquí sí que és possible que Hezbollah estigui amb la dicotomia sobre si dur a terme un atac de molta més envergadura o no. Aleshores estaríem ja en un altre escenari totalment diferent.
Com definiries, perquè ara hem estat parlant de Hamas, ens deia el Salem Ergui que probablement la intel·ligència israeliana no comptava que Hamas tingués la capacitat de fer el que va fer ahir. Hezbollah, estem parlant d'una altra divisió?
Sí, 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 sens dubte. Tots encara tenim la memòria de la guerra de l'estiu al 2006. Hezbollah és un grup armat, a part d'altres qüestions de partit polític, etc. És un grup armat que, arran de la guerra de Síria, per exemple, ha sigut capaç de desenvolupar unes capacitats militars i una intel·ligència militar i un desplegament en territoris, en tercers països, és a dir, no dins del Líban i no en relació a Israel, que l'ha permès, en certa manera, esdevenir encara més perillós, encara més fort, encara més capacitats. Per tant, sí, Hezbollah, la intervenció de Hezbollah o l'entrada de Hezbollah més enllà d'aquest atac puntual, una espècie de missatge simbòlic, si ho voleu dir així, canviaria molt la situació, també perquè rastraria Israel no només de nou a dur represàlies en aquesta forma d'atacs cap al Líban, sinó aleshores el Líban ja estaria, com a mínim, la zona del sud del Líban estaria involucrada en aquesta guerra.
Adrià, des del teu punt de vista, clar, sabem que aquesta zona, pels que no en som experts, i ho declarem així, diguem, la nostra falta de coneixements, és un polvorí. Qualsevol moviment que es fa cap a una banda o cap a una altra té conseqüències en forma d'efecte dòmino. Des del teu punt de vista, què és el que pot passar en les pròximes hores i quins són els riscos en el moviment d'una banda, d'una altra, amb l'acció d'un actor o d'un altre?
A veure, aquí tenim un risc important, que això evolucioni cap a una guerra regional. Hem de tenir present que el que ha passat ara a Gaza és una cosa completament nova. Guerres entre Israel i Gaza n'hi ha hagut moltes. Des de la retirada israeliana l'any 2005 hem tingut una guerra el 2006, una altra guerra el 2009, una altra guerra el 2012, una altra el 2014, una altra el 2021, i dues operacions militars contra el jihad islàmic l'any passat i aquest mateix estiu de menys envergadura, però en cap d'elles no hi havia hagut un episodi com aquest. La població israeliana ha percebut una intensa vulnerabilitat. No es pensava que Hamas tingués el potencial per fer això, però tampoc que tingués la intenció de fer això, i aleshores això canvia les regles del joc, perquè si Israel fins ara havia considerat que Hamas era un mal tolerable i que els problemes de tornar a ocupar la franja o d'intentar deposar Hamas i les baixes que això comportaria i els problemes diplomàtics, doncs, en què també es veuria afectat si feia això, doncs eren massa greus i per tant no volia fer-ho. Ara probablement aquest càlcul ha canviat i previsiblement anem cap a una invasió terrestre de la franja i anem cap a un esforç per desarticular Hamas, que planteja dificultats logístiques importants i que també, doncs, és un canvi substancial de les regles del joc, que hem d'emmarcar també en un conflicte més ampli que l'Iran manté amb l'aliança entre Hamas, Hezbollah, el govern sirià, el govern iranià, i en els esforços israelians d'establir relacions amb l'Aràbia Saudita. Aleshores, en tot aquest context hi ha una possibilitat, el que és molt previsible és que a Gaza hi hagi una intervenció terrestre duradora, agressiva, que pretengui, més a més, desarticular Hamas, i que, per tant, això sigui una operació de molts dies i sigui una operació amb moltes baixes i, per tant, veiem escenes de guerra de manera reiterada en els propers dies i setmanes, però, a més, hi ha un risc elevat que això pugui acabar generant una confrontació més gran en cas, efectivament, que intervingués Hezbollah, la qual cosa no és gens clara i m'atreviria a dir que és potser més improbable que probable. Si hagués de col·locar les probabilitats en algun lloc, potser diria que està a l'entorn del 30-40%, però en tot cas, doncs, són unes probabilitats importants i ens podem trobar en aquest escenari que encara canviaria més les coses i escalaria més la situació.
Em deixeu... Vaja, crec que el relat que estan fent tant el Gabriel Garrum com el Salem Ergui com l'Adrià Fortet molt clar, molt exacte, molt interessant, per altra banda, però també molt decebedor, d'alguna manera, no? Per als que, insisteixo, no tenim coneixements de la zona, però que sabem que estem parlant d'un conflicte que dura vora d'un segle, l'única reflexió que ens acudia aquest matí és que un conflicte d'aquesta magnitud, que porta gairebé 100 anys produint-se, i que té capes que es van acumulant una darrere l'altra, el damunt del dolor i el damunt dels cadàvers i el damunt dels ànims de venjança, el que va passar ahir és afegir-hi una capa més en aquest odi i aquesta putrefacció de què parlava l'Enric González avui al diari Oponesa, no? Que cap societat és capaç d'aguantar un estat de guerra durant dècades sense podrir-se per dins, no? Sigui el bàndol, deia, dels que sempre guanyen com els del bàndol dels que sempre perden, d'alguna manera, en les accions militars. Des d'aquest punt de vista, el que va passar ahir, que és tan, tan insòlid, a vosaltres, Gabriel i Adrià, us fa ser molt, molt pessimistes respecte al futur de la resolució d'aquest conflicte? Gabriel.
És que l'optimisme en aquest sentit està abandonat des de l'inici de la partida. És a dir, no... costa molt ser optimista, costa molt imaginar futurs diferents quan les condicions sobre el terreny són les que són. I això va més enllà de la qüestió de Palestina, és a dir, la regió Orient Mitjà porta moltes dècades en una situació molt complicada per una gran varietat de factors, i qualsevol escenari futur millor que intentem imaginar, especialment els que ens dediquem a això, i a més hi tenim família a la regió i a més ens agradaria que les coses anessin bé, fem els exercicis que vulguem fer, però costa. Sens dubte, tota aquesta narrativa i tota aquesta voluntat política de la solució dels dos estats, del procés de pau, Oslo, totes les paraules i els termes i els processos que enteníem com a paral·lels a un conflicte més, diguem-ne, armat o violent, aquestes qüestions no només han quedat tocades de mort avui, però és que fa temps que han quedat tocades de mort. És a dir, els últims plans diplomàtics ja són Donald Trump creant una espècie de visió de futur totalment allunyada de les necessitats i de les situacions dels palestins sobre el terreny. Ara ja estem parlant d'un nou ordre regional a través de normalització, com bé comentàveu, amb països del Golf clau amb Israel. Per tant, òbviament, una situació com la que es va viure ahir, amb tota la violència i amb tota la crueltat que significa, s'ha d'emmarcar dins d'un context no només històric, també regional, i també un context que es viu dia a dia. És a dir, a vegades nosaltres entrem en el conflicte i donem un cop d'ull i després marxem del conflicte.
I tant.
Però aquestes són situacions que dia rere dia, rere dia, rere dia, tots els actors, amb graus diferents, amb experiències diferents, amb trajectòries diferents, han d'experimentar. Per tant, s'ha d'emmarcar en tot aquest teixit.
Adrià.
Bé, certament una situació com la que es viu doncs no ajuda, ans al contrari, a pensar en una resolució pacífica del conflicte. Naturalment, doncs, incrementa les ferides, incrementa els odis, incrementa els ressentiments, i tot plegat doncs és evident que és una evolució doncs molt negativa dels esdeveniments. El procés d'Oslo, efectivament, doncs fa molts anys que és mort. En els darrers anys, l'esforç a Israel, l'esforç del govern israelià, havia estat, després que del fracàs de la solució de dos estats, per veure una mica això i veure on se situa aquesta qüestió des de la perspectiva israeliana. En el seu dia, als anys 90, hi va haver un impuls per establir doncs una solució de dos estats, que va ser una aposta fonamentalment de l'esquerra israeliana, que va donar lloc al procés d'Oslo, però en què la dreta doncs hi va tenir també una implicació, va acceptar parcialment, i aleshores doncs va formar part d'aquestes negociacions. I després que hi hagués una oferta a Camp David el juliol del 2000, de l'any 2000, en què es plantejava doncs una partició del territori que per Israel era la màxima generositat que el govern israelià considerava que podia concedir, i que aquesta aposta no fos suficient a parer del lideratge palestí, i que, a més, desencadenés d'una manera força immediata una nova intifada, un nou aixecament armat per part dels palestins, l'actitud israeliana va variar i va créixer la idea que per resoldre el conflicte, com que unes negociacions no eren factibles des del punt de vista que el que estava disposat Israel a concedir era molt menys que el que els palestins estaven disposats a acceptar i que, per tant, no hi podia haver una resolució diplomàtica del conflicte, la solució seria la unilateralitat. És a dir, nosaltres, com a israelians, ens retirarem dels territoris que considerem oportuns, ens mantindrem en els territoris i en les fronteres que nosaltres considerem que siguin defensables, d'aquesta manera farem petit el problema o farem petita l'ocupació i la presència doncs, de població forània i hostil que estigui controlada militarment per nosaltres, i d'aquesta manera haurem fixat el conflicte sense necessitat de recórrer aquest interlocutor. aquesta situació, que es va viure en certa manera ja l'any 2000 amb la retirada del Líban i posteriorment l'any 2005 amb la retirada de Gaza, va abandonar-se també després de la guerra del Líban del 2006. Per què? Perquè Israel percep que els territoris dels quals es retira passen a estar controlats per milícies hostils que llancen atacs contra Israel, i entrem en aquesta situació de guerres esporàdiques i de calma tensa que ha caracteritzat la situació a la frontera de la Franja de Gaza al llarg d'aquestes últimes gairebé dues dècades, i també la situació a la frontera libanesa. Davant d'això, Israel recorre a l'estratègia de l'actual primer ministre, Benjamin Netanyahu, que torna al poder l'any 2009 i que té la idea de gestionar el conflicte. Gestionar el conflicte, que significa nosaltres no podem arribar a la pau en el curt o en el mitjà termini, no hi ha condicions per això, però sí que mantindrem doncs una gestió de la política de seguretat militar, la intel·ligència, per tal de mantenir la situació més o menys com està. I aquesta política evoluciona, després de l'arribada de Donald Trump al poder a la Casa Blanca, evoluciona cap a una línia que planteja, en comptes de pau a canvi de territoris, que era el model del procés d'Oslo, pau a través de la força i a través d'una aliança conjunta d'Israel amb estats sunnites de la regió, i particularment amb l'Aràbia Saudita, que estiguin arrenglarats conjuntament per un enemic comú, que és l'Iran, que a més doncs defensa i arma a les milícies, en el cas de Hezbollah, clarament, sosté el govern sirià, i que per tant forma part d'un enfrontament més gran a la regió entre el bloc sunita que encapçalaria l'Aràbia Saudita i l'Iran. Això fructifica amb els acords d'Abraham signats l'any 2020 encara amb Donald Trump a la Casa Blanca, no directament amb l'Aràbia Saudita, però sí amb dos països, els Emirats Àrabs i Bahrein, que no haurien fet aquest pas sense el consentiment saudita, i que és una primera prova d'aquest model. I la idea a partir d'aquí del govern israelià és intentar pacificar la regió a través d'una entesa amb els estats àrabs sunites que pugui deixar la qüestió palestina en certa manera arraconada, sobre la base que quan la qüestió palestina estigui arraconada i els palestins s'adonin que no poden influir en la política de la regió d'una manera més àmplia, doncs aleshores serà més fàcil que plantegin menys exigències i que es pugui arribar a una pau que no tingui doncs els requisits que els palestins posaven anteriorment. I fins a un cert punt, l'autoritat palestina en aquests darrers mesos havia mostrat la seva disposició a col·laborar amb això i a col·laborar amb els saudites i a posar algunes condicions, però no a negar-se de front, com va fer amb els acords d'Abraham, a una possible normalització israelo-saudita. Davant d'això, també podem emmarcar aquest conflicte com una resposta per part de Hamas, per part dels sectors més radicals de l'islamisme palestí i per part del bloc regional que encapçala l'Iran, de dir nosaltres no permetrem això. D'una banda, la violència, ignorar aquest problema, doncs no és factible, i els Estats Units no hauríeu de fer-ho perquè ja veieu que no podeu aconseguir d'aquesta manera una pacificació. I de l'altra, un advertiment també a aquests estats, i particularment a l'Aràbia Saudita, que Israel no és capaç de garantir la seva pròpia seguretat i, per tant, tampoc no pot garantir-los la seguretat als sunites enfront de l'Iran, que era l'objectiu pels quals els sunites podien perseguir aquesta aliança. Mm-hmm. Per tant, bàsicament aquest seria l'esquema en el qual podem emmarcar
És complicadíssim, o sigui, és complicadíssim, i mira que ho ha explicat molt bé l'Adrià, però hi ha tants actors i tants interessos a la vegada, i en alguns casos creuats, i en alguns casos que varien d'un moment a l'altre, que és una barbaritat intentar entendre com se soluciona el conflicte allà, no? Et volia preguntar una cosa al Sal, perquè dues informacions que apunten alguns mitjans. D'una banda, l'augment de víctimes mortals a Palestina, que segons crec el Ministeri de Salut hauria augmentat a més de 300 ja, per tant estaríem per damunt de 300, 350 a Israel, més de 300 reconegudes per les dues bandes, eh? Per tant, estaríem més a prop dels 700 morts fins ara en 24 hores que no pas abans. I la segona, que hi ha alguns mitjans que estan apuntant la possibilitat, no sé si t'ha arribat Sal o pots confirmar-ho això, la voluntat d'Israel d'evacuar una zona a 4 quilòmetres de la frontera amb Gaza, és a dir, a 4 quilòmetres de la Franja de Gaza. No sabem ben bé amb quina voluntat, però com a mínim d'apartar la seva població a 4 quilòmetres de la Franja de Gaza. Si això fos així, clar, la pregunta és amb quina intenció i què anticipa això, no?
A la primera pregunta, sí, són ara mateix, segons el Ministeri de Hamas, Ministeri de Sanitat de Hamas, de Gaza, 313 persones palestins morts. Uh-huh. No es xifren quants d'ells de Hamas, quants d'ells civils, sí. Però jo només he dit que això és només al principi, perquè segons puc dir per part de l'opinió pública israeliana, aquest atac demana no només per el tema dels resultats, sinó per la xifra de morts, la represàlia serà molt més dura encara, és només al principi, només una dada per... Estem parlant, i és veritat que Hezbollah és l'exèrcit més poderós com a milícia al Pròxim Orient. I a la guerra del Líban, que va durar pràcticament un mes, van morir dels atacs de Hezbollah 160 israelians. Mm-hmm. I ahir, en unes hores, imagina't, 350 israelians, és a dir, el nivell de Hamas, per entendre les dimensions de l'atac de Hamas, i per això que és veritat que això pot influir també a la incursió terrestre. És evident que la pressió que pugui tenir o no el president Joe Biden, normalment als Estats Units dona uns dies a Israel per fer la resposta, però el moment que comencin a veure imatges de civils morts, de tota mena de desgràcies a la franja de Gaza per als atacs, doncs la pressió sobre Israel augmentarà. Però ara mateix a Israel la sensació és que això no és una escalada més, i que això és pràcticament com l'onça és a Estats Units, i que això, com molts d'aquí demanen, una resposta sense precedents. I del tema que em preguntaves...
L'evacuació, no?
Sí, a les darreres escalades també el pla israelià era que a les localitats properes a la franja de Gaza hi hagués una evacuació tranquil·la dels habitants per evitar precisament el que va passar ahir, les infiltracions. En aquests moments el tema d'Israel és que per un costat evidentment hi ha evacuacions, però l'altre és que ara mateix continuen els enfrontaments en alguns llocs, i per tant ara mateix Israel té aquesta part del sud d'Israel bastant paralitzada i és intentant garantir la sortida dels habitants. I això també, evidentment, és una mostra més de que no és una escalada més, sinó de que això anirà una mica per de llarg.
Estem acostant-nos a 3:15 del matí. Ara de seguida demanaré que els que són a taula o facin preguntes, o si volen fer alguna reflexió al voltant de tot el que estem sentint, que em sembla interessantíssim, i que ens posa un mapa molt comprensible, malgrat la dificultat i la complexitat de tot plegat, molt comprensible del que està succeint a la zona, per part del Salem Ergui, del Gabriel Garrum i de l'Adrià Fortet. Però volia preguntar una qüestió, Gabriel i Adrià. Més enllà de... Bé, en qualsevol guerra, una de les qüestions clau és l'aterroriment o terroritzar l'adversari, no? Ahir vam veure imatges que eren espantoses a tot arreu. Fins i tot en alguns casos van veure en alguns informatius imatges que no sé si ratllaven la línia del que és admissible en una televisió, però evidentment a les xarxes socials són infinites les imatges, són atroç, diguem-ne, les imatges que hem vist dels segrestos, de les agressions, dels crits, dels dolors, no? De les víctimes mortals molt explícites en aquestes incursions de Hamas. Vam veure una cosa que a mi em va sorprendre ahir, ja des de primera hora del matí, que és alguns vídeos de Hamas amb un estil molt cinematogràfic, molt, per entendre'ns, Estat Islàmic. Recordeu que quan estàvem parlant del combat contra l'Estat Islàmic va haver un moment que vam parlar de la propaganda d'Estat Islàmic, de la capacitat de fer vídeos gairebé de pel·lícula, molt intensos. I ahir, no sé si els vau veure, Gabriel i Adrià, vaig veure alguns que em va cridar l'atenció que s'hi assemblaven una mica. No sé si des d'aquest punt de vista això és nou, ho havíeu vist ja, i com ho valoreu, Gabriel?
No, les imatges i els actes són terrorífics, sens dubte, i escenes de violència desmesurada contra civils, òbviament, genera el rebuig que ha de generar i genera l'aterroriment que ha de generar. Són vídeos, molts d'ells, amb aquesta voluntat, com deies, propagandística, o voluntat de posicionar Hamas en aquesta espècie de vanguarda de la lluita armada palestina en contra de l'ocupació d'Israel. De nou, com comentava l'Adrià també, és a dir, aquesta contraposició entre l'actitud de Hamas en un acte com aquest i l'actitud de l'autoritat palestina dels últims anys, molt més... tova, molt més amb voluntat d'arribar a negociacions amb Israel, en alguns casos fins i tot rebaixant les demandes palestines a un nivell molt més baix. Clar, vídeos d'aquest estil, d'una banda hi ha el component ideològic de Hamas, que també competeix amb altres grups més extremistes, per tant ha de jugar a aquest joc d'extremisme o de narrativa.
De propaganda,
pot arribar,
no?
Exacte, de propaganda i de narrativa extremista. I per una altra banda, de nou, hi ha aquesta idea molt gràfica de portem dècades patint una ocupació, portem dècades patint a Gaza un estat de setge inassumible. Aquí, ara, nosaltres ensenyem la capacitat que tenim també de matar. I també ensenyem la capacitat que tenim de contraatacar. Per tant, ja entenc una voluntat de posicionar-se dient, bé, si es tracta de donar un cop, nosaltres també sabem donar cops.
Adrià.
També un element que hem de tenir present i que jo penso que complementa això és que Hamas té una narrativa i una ideologia que veu de l'integrisme islàmic que és diferent de la de l'autoritat palestina i de la narrativa palestina que més habitualment arriba a casa nostra. Mentre l'autoritat palestina té la idea que aquí hi ha un conflicte territorial perquè la creació d'Israel va ser un greuge i la creació d'Israel va implicar el desplaçament d'una població àrab que vivia a la zona i que aquesta gent té dret de tornar i que hi ha dret a un estat palestí, i que fins i tot doncs, pot arribar a acceptar la presència d'Israel en unes determinades fronteres, sempre i quan doncs, hi hagués determinades reparacions i determinades condicions, perquè al final és un conflicte territorial i és un conflicte nacionalista. En el cas de Hamas, el que estem parlant és d'una guerra santa, d'una guerra religiosa, i que al final la presència d'Israel, l'existència d'Israel, és una ferida oberta en el cor de l'Islam. I de fet, una referència que fan contínuament en aquests vídeos, i que també doncs, és la raó que donen al públic per explicar l'atac d'ahir, és la desacralització de la mesquita de l'Aqsa. És a dir, és el perill que hi ha que Israel pugui destruir la mesquita de l'Aqsa, la qual cosa no és una cosa realista, sinó que és una cosa propagandística. I és un element que es manifesta perquè Hamas té aquesta visió islàmica i busca reunir, diguem-ne, convertir el conflicte en una guerra religiosa.
Perdona, t'aturo aquí, Adrià. O sigui, vols dir que està més a prop Hamas d'uns germans musulmans, d'uns estat islàmic, d'aquesta narrativa d'Orient contra Occident, Islam contra contra qui sigui que volen ocupar el seu espai i aquesta idea de la guerra santa, que no pas en la voluntat, diguem-ne, d'entesa, sinó que hi ha un component molt més similar al terrorisme que hem vist fins i tot a Europa.
Sí, és així. I de fet, aquest factor fa molt més difícil plantejar una entesa amb un grup com Hamas que no pas amb l'autoritat palestina, per exemple.
Tres quarts de 10 del matí. Iva, Antonio, Josep Lluís, Joan, si voleu fer preguntes o voleu fer reflexions, ara és el moment.
Jo crec que després de la lliçó que ens han donat, reflexions poquetes, més aviat moltes preguntes.
Sí, sí.
Jo tenia una, no sé si per l'Adrià o per la resta, ens has fet aquest dibuix de tot l'escenari regional, que és complicadíssim, i hi ha un altre dubte que tinc afegit, que és fins a quin punt condiciona a favor o en contra d'aquesta nova agressivitat el fet que el règim iraní també estigui visquent una contestació des de fa un any, des de la mort de Mahsa Amini, i que crec que és una revolta que han provat d'ofegar, però no acaba d'ofegar-se. No sé si això incideix, no té res a veure, i des d'Occident volem veure que hi ha bris d'esperança.
Bueno, de fet, va haver-hi el divendres el Nobel de la Pau, no? Que va caure cap a una de les lluitadores de l'Iran i que estava empresonada, de fet. Li preguntaves, perdona, a l'Adrià?
A l'Adrià o a qui vulgui contestar.
Doncs no començarem per l'Adrià des d'aquest punt de vista que preguntava la Iva, aquest debat intern que viu també a l'Iran.
Sí, a veure, tots els incidents a la regió estan d'alguna manera relacionats i els protagonistes busquen doncs, afablir o beneficiar els partidaris o detractors en funció del que estigui passant, i certament els esdeveniments a l'Iran no han passat desapercebuts i certament Israel doncs, ha buscat doncs, un perfil de donar suport a això sense fer-ho gaire obertament per no desacreditar a ulls iranians les mateixes protestes interiors. I de fet, fets que també hem viscut i que també han estat molt tràgics en les últimes setmanes, com ha estat doncs, tot l'episodi que hi ha hagut de guerra al Karabakh, també s'ha marcat en aquesta situació, i de fet doncs, l'Azerbaidjan és un estat aliat d'Israel i l'Iran havia advertit que no consentiria doncs, que hi hagués un atac d'aquestes característiques, i això es va interpretar en el seu dia, en aquestes últimes setmanes, com un reforçament de la posició israeliana a la regió i com una demostració de cara a aquests països sunnites, i particularment de l'Aràbia Saudita, que busquen la protecció israeliana enfront de l'Iran, que és el seu enemic històric i actual doncs, més present, com una confirmació que Israel podia proporcionar, perquè ho havia fet a l'Azerbaidjan amb molt de l'armament que havia proporcionat i que havia ajudat doncs, a la gran victòria àzeri que hi ha hagut al Karabakh, doncs que això demostrava com Israel podia proporcionar aquesta seguretat també als saudites. I en cert sentit, l'enfrontament que estem veient i la gran sorpresa d'ahir ve a ser una mostra per part dels aliats de l'Iran, i en aquest cas concretament per Hamas, que això no és així, que Israel no pot garantir aquesta seguretat.
Per tant, sí, tots els esdeveniments de la regió estan relacionats. El que passa que el règim iranià doncs, sembla haver estat capaç d'esclafar força aquestes protestes i, per tant, de mantenir-se en el poder i tenir la mà de ferro doncs, agafada la paella pel mànec. Així que no sembla que per aquesta banda una revolució a l'Iran sigui imminent. Però és evident que...
Però és molt interessant això, Adrià, que estaves dient, perquè fixeu-vos que els actors en joc a vegades semblen monolítics, però tots tenen conflictes a l'interior. Israel, no cal dir-ho. Benjamin Netanyahu, ho explicàvem ahir amb el Salem Erki, estava en la situació probablement més feble respecte al seu poble en molt de temps per les reformes legals que estaven vivint. A l'interior de la Franja de Gaza, ara estàveu parlant del duel narratiu entre Hamas i l'Autoritat Nacional Palestina. Te'n vas a l'Iran i veus que hi ha una resposta social esclafada, però resposta social davant dels excessos del govern. L'únic que no sabem mai res és Aràbia Saudita. Però vaja, la resta, tots tenen conflictes interns de molta dificultat.
Ara havia sabut que va matar un, que era Khashoggi, i el Vin Salman està
Dic que en dies com avui la humanitat es divideix entre els que creuen en els miracles i en les casualitats i els que, diguéssim, tenen un pensament una mica més escèptic, no? Precisament, jo volia parlar d'això, no? Si apliquem una mica el cui prodest, el gran guanyador d'aquesta gran crisi és Netanyahu, perquè tenia centenars de milers de persones al carrer protestant i ara té centenars de milers de soldats sota les ordres d'ell, per dir-ho, de l'Estat, no? Llavors, clar, que tothom digui és tan sorprenent que hagin, no? Jo aquí em ve el cap Naomi
Klein... Però vols dir que no és tan sorprenent, sinó que l'Iran ha forçat...
Em ve el cap Naomi Klein i la doctrina del xoc, és a dir, hi ha crisis que beneficien, diguéssim, a... alguna gent. Aquí els grans guanyadors són, per una banda, Hamas, evidentment, perquè ha tornat a posar en el tauler la seva força, una força que tothom donava, com bé ho diu tots, donava per perduda. O,
tot i que tindrà una rèplica devastadora.
Tindrà una rèplica devastadora. I el gran guanyador és, evidentment, Netanyahu i part del seu govern, jo crec, la figura de Ben-Gvir, no?, del ministre de Seguretat, de l'Interior, no sé, ja em corregireu, no?, i tota la veu dels colons, que estaven creixent i creixent en agressivitat i ara podran dir, veieu com ser tous no serveix i hem de tornar a utilitzar la força.
És el que dèiem abans, quan tu col·loques capes de dolor sempre dones arguments als extrems.
Totalment d'acord. Llavors a mi, en fi, qui guanya és qui mana, diguéssim, aquí a Israel, no? Un poder que està contestat precisament per una sèrie de reformes judicials i legals que portaven, per dir-ho d'alguna manera, no?, més a prop de la teocràcia, a la democràcia israeliana, i que està contestat sobretot per la gent, la població urbana i jove d'Israel. Doncs aquesta població urbana i jove ara està un altre cop militaritzada i la crítica desapareixerà.
Mira, deixa'm preguntar-li això al Sal, precisament aquest punt. Tu que coneixes bé l'interior d'Israel, hi havia una contestació social molt important. En les últimes hores, la impressió que t'ha donat és que hi ha un replegament al voltant del govern de Netanyahu per l'enemic exterior, o que continua havent-hi, perquè fins i tot hi havia algú que analitzava i deies, potser hi havia reservistes que diuen, jo amb Netanyahu no vaig a fer res.
Bueno, és que hi havia reservistes, perdona, però... hi havia reservistes que es negaven a anar en aquests últims mesos.
Exacte.
És a dir, hi havia una contestació, perdona, dintre també de l'exèrcit, que ara, evidentment, serà molt difícil o impossible.
Sal, com ho veus? Què hi ha hagut en les últimes hores? Què has notat tu de la percepció ciutadana o també en fi, d'aquesta part de l'exèrcit?
La veritat és que acabo escoltant una cosa que és una mica al·lucinant, però bueno, jo només et puc dir que estic escoltant des d'ahir crítiques fortíssimes del sector més dretà israelià, les televisions, els mitjans, les recerques contra Netanyahu, perquè Netanyahu va pujar al govern amb un govern ultraconservador amb el tiquet aquest de seguretat. I amb el seu govern està patint Israel el pitjor moment a nivell de seguretat en tots els fronts, amb un Iran cada cop més important, i jo crec que és evident que un atac d'aquest tipus de Hamas el que fa és silenciar completament la protesta interna israeliana contra el pla de reformes judicials.
O sigui, un replegament, Sal?
Com?
Que et dic que hi ha un replegament al voltant del president.
Evidentment, quan hi ha coets a Tel Aviv, tu no pots fer una manifestació a Tel Aviv.
Correcte.
Quan físicament la majoria dels kibbutzim que han sigut atacats per Hamas són feus del centre esquerra, gent que ha participat a les protestes, és a dir, evidentment que això influeix molt, però jo t'asseguro que Netanyahu no, és a dir, si pogués escollir, no crec que sigui bo per ell. A nivell polític és un desastre per ell. És evident que pot guanyar unes setmanes de tranquil·litat i calma a nivell de protestes als carrers, però a nivell d'opinió pública i dels seus, diríem, partidaris, està rebent unes crítiques realment que jo no mai havia escoltat.
Arran d'ahir,
també una cosa molt important, i és que Netanyahu té un gran objectiu, més enllà de la reforma aquesta judicial, no és un tema seu, és a dir, és un tema del ministre de Justícia, Yair Levin, i Netanyahu s'ha sumat també pels seus temes personals de justícia amb aquest judici que encara continua sobre corrupció. L'objectiu de Netanyahu número 1 és un acord amb Aràbia Saudita. Això és l'acord, diríem, que aquí diuen el legacy, el llegat de Netanyahu.
I Netanyahu avui deu estar, perdona, Sal, disculpa, avui deu estar bastant més lluny aquest acord.
Per això. El tema és que quan van haver els rumors i informacions, si te'n recordes, fa unes setmanes, Mohammed bin Salman, l'home fort de Riad, va dir que cada dia que s'apropa més a aquest acord amb Israel. Jo vaig escoltar que des d'Iran, vaig escoltar que Iran i les seves milícies, diríem, més properes, això evidentment no els agradaria molt perquè és un canvi molt important als equilibris de la regió. I és evident que si hi ha una escalada mateix com la que hi haurà, i hi haurà una guerra com la que hi haurà, hi haurà molts morts a Gaza també, i una escalada, és evident que Aràbia Saudita, encara que tingui molt d'odi a Iran, no pot fer un acord de normalització amb Israel, tenint en compte que el paper tan important dels saudis amb el tema de les mesquites a l'Aqsa i els temes religiosos. Per tant, jo crec que si ara mateix dels 120 diputats israelians que ara mateix es troben a la Knesset, Netanyahu seria dels més interessats que això no hagués passat, tot i que evidentment és evident que ha aturat algunes protestes durant unes setmanes, però és que estem parlant d'un tema que, a veure si puc explicar-ho, va més enllà d'una cosa política o de conspiracions típiques i tal. Estem parlant a Israel ara mateix, i només estic intentant explicar, perquè potser no aconsegueixo, la sensació a Israel ara mateix, i també molts palestins que em truquen i diuen a Gaza que tenen por, perquè ahir al matí van dir que ara mateix també patirem els palestins, i a Israel la sensació és la mateixa la que va tenir Nova York al 2001, o Pearl Harbor o Yom Kippur, és a dir, una sensació de que continuen els atacs de Hamas ara mateix, i una sensació de que l'exèrcit més poderós de la regió ha sigut humillat, i que ara mateix desenes de persones, de civils, de joves que estaven en festivals de música prop de sud d'Israel, ara mateix es troben en un, diríem, no saben on estan a la franja de Gaza, i això, bé, en els casos anteriors, poden estar allà no mesos, sinó anys. I, per tant, ara mateix el tema polític és molt important, sí, perquè, per exemple, que no vaig dir això, Yair Lapid, que és el líder centrista, ex-primer ministre, i diríem el líder més anti-Netanyahu, anti-Bibi, ahir va oferir un govern d'emergència d'unitat amb la condició que el líder o el ministre ultradretà Ben-Gvir estigués fora. I per ser de Ben-Gvir també està sent ara mateix molt criticat per aquest home, que evidentment és un típic líder populista, sempre havia dit que el govern del centre-esquerra de Lapid era el culpable perquè era molt feble amb els palestins, i sota el seu mandat i resta patint realment atemptats i atacs que mai havia viscut.
Perdona, Sal, m'agafo una cosa que has dit abans, perquè no ho he comentat a l'informatiu, però va bé tornar-hi, que una de les imatges probablement més dures del que va passar ahir és aquest festival de música que deies, que era a prop de la Franja de Gaza, en què uns joves estaven senzillament de festa i ballant, i de cop es veuen en totes les imatges com veuen aterrar alguns de les milícies, que també per aire arribaven a la zona, que els acribillen, surten corrents com poden, alguns són arrestats d'alguna manera i segrestats, i de fet una de les, ho llegíem, em sembla que aquest matí a la BBC, que una de les imatges més terrorífiques de les últimes hores, que és aquesta noia, que jo no sé com, bueno, ara ho explico a la ràdio perquè no hi ha la imatge, i sortosament, que uns milicians entren a la Franja de Gaza dins d'una furgoneta completament deformada, entre els crits de la gernació, la cosa més salvatge, no? Possible, ha estat identificada i és una noia que estava de festa també precisament en aquella zona i que té, crec que és nacionalitat alemanya i israeliana. És a dir, que totes aquestes víctimes civils del que es van veure ahir, clar, probablement començarem a conèixer els noms i les identitats de tot plegat, no? Però aprofitava per dir-ho perquè has fet la referència a una de les imatges de la jornada d'ahir, que és aquest festival de música que es va veure afectat directament pels atacs. Joan Canyada i Josep Lluís Martí, no sé si voleu fer pregunta o voleu fer...
Una pregunta, jo tinc, sí, perquè tothom ha dit, i ells ens han explicat també, que la diferència dels fets d'ahir respecte a molts altres que hi ha hagut a la zona és l'efecte sorpresa, no? I això xoca amb alguna notícia que havia aparegut pocs dies abans a la premsa, de que l'exèrcit israelià ja havia advertit fa pocs dies un augment de l'activitat d'Hezbollah i que estaven construint nova infraestructura, no? I jo tindria dues preguntes per ells. Primer,